L'amo en pau del Gallerens, una nissaga de pagesos de Menorca. Menorca, agrícola i ramadera. Menorca és un mosaic de parets seques que tanquen terres que les mans de la pagesia han fet fèrtils per al seu propi profit al llarg de tots els temps, especialment el cereal, panificable i també per a bestiar. Ha ocupat gran part de la història del camp de Menorca, però també de la ramaderia, que se n'han sabut treure grans beneficis. Des de la mateixa prehistòria, ja en un neolític molt avançat, els primers pobladors eren agricultors i ramaders i van dur llavors i bestiar que van culturitzar la nostra illa per primera vegada. Sense descans, al llarg de l'esdevenir dels temps, sempre s'ha cercat com anar més enllà de la subsistència. I és així que Menorca ha bastit amb alguns dels seus productes a l'exterior, principalment Mallorca, però també terres més llunyanes, com les penínsules Ibèrica i Italiana. Amb la saviesa acumulada per generacions, la família Bosch de Ciutadella és un clar testimoni del saber fer i de la passió que la feina al camp requereix per fer front a les inclemències que colpegen contínuament aquest sector, un sector que en terres menorquines ha sabut desfer-se de les inclemències i fer brillar el seu sector amb llum pròpia. Menorca és coneguda com a una illa plana atesa a la falta de grans elevacions muntanyoses. Tot i així, els costers o turons marquen una ondulació important en el relleu i s'han de tenir en compte en l'agricultura, tant pel maneig de la terra com per l'aprofitament de l'aigua. Els sòls són, en general, poc profunds i la fertilitat és mitjana, donada l'abundant presència de pedres. Però la zona natural on la família Bosch ha passat gran part de la seva història familiar és una excepció a causa de la seva gran fertilitat. Situada a l'extrem nord-occidental i en plena tramuntana, la vall és considerada el pulmó verd més gran de Menorca, amb una extensió de més de 3.000 hectàrees que s'obre cap al nord-oest d'una costa abrupta en la qual es troba la muntanya Mala, nom que ho diu quasi tot, malgrat que etimològicament potser vulgui dir pedra, i que baixa a nivell del mar amb arenes com les de Calamorell, les tres platges del Gallerens i les seves dunes, i fins la vermellosa cala del Pilar. La vall endins, però, presenta grans boscos de pins blancs i alzina i alzines entre marina baixa, així com uns relleus suaus i ondulats amb les terres fèrtils per on discorre l'aigua dels torrents i síquies, i també en zones de diverses qualitats, i és així que el pagès d'aquestes contrades a vegades se n'ha de desfer bé de l'arena sobre la qual practica els cultius. En aquestes terres i per aquests boscos, ben segur que l'alzina centenària del Forí de Dalt, espècie catalogada i protegida per el govern des del 2003, va veure amb bons ulls com l'amo en pau criava els seus fills amb la saviesa i la mà dreta amb què havia estat criat pels seus pares. De generació en generació, es transmetia l'experiència heredatada per saber com resoldre cada passa els anys de sequera, els deluvis, les males anyades, les plagues i males collites, les malalties del bestiar o un part mal girat, però també com celebrar la vida i estrenya forts llaços entre una extensa família. De pares a fills, de mans a mans, la pagesia de Menorca és un model d'herència i continuïtat d'una saviesa experimentada que ha avançat amb la innovació en el punt de mira, però sempre d'acord amb la tradició. Una història formidable que té present i que els menorquins tenim l'obligació de conservar per a les pròximes generacions. Conèixer les arrels profundes de tota aquesta història a través d'una nissaga com la de la família Bosch sens dubte donarà grans profits. L'amo en pau Bosch, nascut el 1908 i que va morir el 1990, va néixer a la finca del Pere, just entrat al segle XX, quan Menorca vivia una època de bonança, tranquil·litat i certa prosperitat. Els seus pares, Pau i Tònia, havien estat pagesos de Son Escudero. També després ho serien del pare i finalment estarien a Son Olivret, on farien llarga estada. Va tenir 6 fills que es van dedicar a la pagesia, d'entre ells el primogènit, el que seria anomenat l'amo en pau del Gallerens. Joan, a qui entrevistam, i sisè fill de l'amo en pau, va conèixer els seus avis ja de majors quan vivien en una casa al camí de Moda, Ciutadella, i on anava amb els seus pares cada diumenge després de missa. L'amo en pau es va casar el 1933 amb Natònia Taltavull, que va néixer el 1911 i va morir el 1998, també de família pagesa i que tenia 7 germans, quasi tots dedicats també a la pagesia. Aquesta família era coneguda per ser de Sonseure, un lloc també molt reconegut per al sud de Ciutadella, en un paratge molt diferent al del nord. Però després van anar a Sa Fontsanta, un altre lloc d'importància amb un dels casats més grans de l'illa, que era veí del Forinet i el Gallerens, on vivien els Bosch. En Joan del Gallerens, fill de la Montpau i de la Madona Tònia, va néixer el 1946, quan els seus pares estaven de pagesos a Salzinar, on van fer 4 anys més per després anar a Torralba i al Forinet, lloc del qual guarden grans records per totes les vivències de la família i les ensenyances que hi van rebre durant 12 prolífics anys en unes terres considerades de les millors de la vall. Després, Joan estaria 8 anys al Gallerens amb son pare, de qui va rebre el lloc on romandria, amb la seva dona, Juanita Taltavull, que va néixer a Torrellafuda el 1950, fins a 38 anys de pagesos. Aquesta llarga estada al Gallerens els va atorgar aquesta mena de títol de l'amos del Gallerens com a referència per tota l'illa, gràcies a una feina ben feta i reconeguda pels altres. Però els altres fills de l'amo en Pau no quedaran enrere. El seu primogènit, també Pau, va estar primer a Sonellet, però finalment recalà a Sa Fontsanta, lloc de referència de la seva mare, i d'on seria madona també la seva filla, també Tònia. El segon germà, en Jaume, va tenir també el privilegi de ser l'amo del Forinet, lloc tan apreciat per la família. Després venia Xisco, que va ser l'amo de Sant Isidre, i també al Forinet, on va estar també una filla seva, na Tònia. Toni, l'amo d'Estudons, Tònia, que va estar a ses Quarterades, Sebastià, a Corniola i a Salmodaina, on encara té un fill. Nina, madona de Son Picard, per molts anys, i Nando, que va estar també un temps al Forinet. Tot un orgull per l'amo en Pau i la seva dona i de renom coneguda aquesta família per la seva qualitat com a persones i com a professionals de la pagesia de Menorca. L'amo en Pau va passar la seva primera infantesa al pare a inicis del segle XX. De la seva infantesa sempre contava els bons records que en tenia i com va començar a treballar de molt jove amb son pare Son Oliveret. Ell estava orgullós de ser el major dels germans i del fet que les coses li anessin bé amb el seu aprenentatge i així ho va saber transmetre als seus fills posteriorment. En aquell temps encara es mantenia fort el cultiu del cereal, però la vaca de Lleta s'havia obert un camí que ja no seria aturat i fins ara. De posat tranquil i bon caràcter, com a amo era estricte i exigent especialment amb els seus fills que feia responsables. Llavors, quan rebia visites era generós i amable i mostrava i oferia tot el que tenia, amb la seva dona, molt bona persona i que amb tot es conformava, feien molt bona parella. I amb els senyors, propietaris dels llocs on estarien, l'amo en Pau sempre tenia unes bones paraules. Bon dia tingui, aquí estic per servir-los. I es llevava el capell i feia una petita reverència amb el cap. A mitges. Una de les qüestions bàsiques del funcionament formal del Camp de Menorca la va trobar l'amo en Pau i els seus fills i ha perviscut fins als seus nets i besnet, que continuen la tradició. I és que cap a finals del segle XVII es gesta a Menorca una relació entre propietaris de les terres i la pagesia que convenen anomenar a mitges. Segons aquest sistema de mitgeria, la família propietària posa a disposició les terres, les instal·lacions i la meitat del capital semifix, és a dir, bestiar, llavors, maquinària, despeses corrents, etc. I la família pagesa porta la seva feina i l'altra meitat del capital. Tant les despeses com els beneficis es reparteixen al 50%. Aquest sistema, que es coneix com a societat rural menorquina, continua ben vigent avui i està regulat pel dret civil de les Illes Balears. Joan Bosch és l'únic model que ha conegut i ha conviscut amb el sistema de mitges amb la naturalitat de qui ho ha heredat, igual que els seus pares, i amb la precisió que requerien detalls com tots els anys que van estar enviant formatge a Madrid on residia part de la família dels Esqueia. Sobre la família propietària, els Esqueia, Joan no té més que bones paraules i la considera, després de la seva pròpia, una família per a ell. El lligam que s'establia entre les dues parts anava normalment més enllà d'una relació professional, pel tracte i la convivència, especialment quan la família propietària feia estar de la casa que tenia destinada. En el cas dels Esqueia, era Sa Fontsanta, que se situa al ben mig del Gallerens i el Forinet, llocs de referència primera per als Bosch. Quan els senyors se feien estada a la seva fastuosa casa, una autèntica vila que conté fins i tot una capella, tenien per costum els bons menjars, els passejos i els banys a les platges de les voreres costaneres dels llocs en qüestió, especialment a la platja dels Tancats, on encara perviu una caseta amb dues bandes, una per canviar-se la roba als homes i l'altra per a les dones. Els Esqueia tenien criades i un xòfer que també mantenien bona relació amb els pagesos, i és que fins i tot una de les criades es casà amb un missatge de l'amo, en Joan Gomila, i el seu germà es va casar amb un altre. El contracte de mitges regia també que la família propietària disposaria d'aliments i altres elements com llenya i les provisions que cada setmana el pagès duria fins a la casa de Ciutadella, llet, formatge, ous, fruita de temporada i carn, si s'estipulava, i aquesta era una obligació amb la qual s'acomplia regularment. Any agrícola. L'any agrícola antigament es feia començar el 15 d'agost per la festa de la Mare de Déu, una data important sobretot si la pagesia havia decidit canviar de lloc. Quan es donava el cas s'havia de fer un estim, és a dir, una valoració de tot el que hi havia aportat en el contracte de mitges i passar comptes. Si no hi havia canvi de lloc, com era habitual, les feines de temporada començaven per Sant Miquel, és a dir, a finals de setembre, quan, i especialment després de les primeres pluges, preparaven per sembrar i hauran de la terra amb l'arada i una bístia, una de les feines a les quals dedicaven més esforços i repetien diferents cops de l'any. Aquesta era la primera temporada, que durava fins Nadal, llavors havia d'estar tot sembrat. La segona temporada era fins a finals de maig, quan es feien feines amb els sembrats i es preparaven per fer l'estivada amb tot tipus de vegetals i fruites, i la tercera temporada era la d'estiu, quan collien l'estivada i es dedicaven a segar, batre i mesurar. L'organització de la terra de cultiu en tres sementers va perdurar durant segles i està ben documentada des del segle XVIII. Cada pagès coneixia bé les porcions de terra dedicades a cada propòsit. El sementer del cultiu es conreava de blat i ordi principalment. El segon sementer era de l'herba, o rostoll, i aquesta porció servia per a l'alimentació del bestiar. I el tercer sementer era el de la guaret, que quedava en repòs després del cultiu del cereal per tal que reposessin a la terra els nutrients necessaris per l'any venidor i si solien amollar els bens i els porcs o sembrar l'estivada. El guaret començava al gener amb una primera llaurada, a l'abril o al maig. Es vinava, és a dir, es feia una segona llaurada per eliminar les males herbes i, si es podia, es terçava, és a dir, una tercera llaurada per deixar el sol a punt per sembrar el blat la temporada vinent. El maneig del bestiar era una altra ocupació important. L'amo Joan explicava com a l'estiu molts dels animals estaven amollats perquè trobessin ventura de menjar a les síquies que mantenien un poc la humitat i a les voreres de camins i tanques. Així va ser durant els segles i encara en temps d'en Joan quan era jove. Els portells de les tanques solien estar oberts i el bestiar sobrevivia amb el que trobava, herba natural i herba seca. A la tardor arribaven les primeres pluges i llavors sí, aviat, les primeres pastures que es destinaven a vaques i bous per després fer-hi passar els bens i finalment els porcs, si en tenien de mullats. A l'hivern, el bestiar pasturava a les tanques de guaret i a la primavera els destinaven altra vegada al rostoll, especialment si hi havia plogut bé i quedava el rebrot de l'herba. Amb tot, hi havia moltes altres feines rutinàries, com donar de menjar i pouar aigua diàriament per a tot el bestiar, tallar llenya i preparar el remer per al foc, que feien tant per cuinar com per escalfar-se a la foganya, fer net síquies i torrents abans que plogués, aixecar enderrossais quan queia un tros de paret seca, emblanquinar totes les parets de les cases, instal·lacions i parets amb esquena d'asa quan arribava el bon temps i a ple estiu collir l'estivada, l'hort per al consum familiar, que també permetia fer conserves, especialment de fruita, per gaudir-ne tot l'any. Les dones especialment s'ocupaven de les feines de casa, tot i que pastar, que es feia una vegada a la setmana, solia ser cosa d'homes. Elles també es dedicaven especialment a la neteja. Les rajoles vermelles de moltes cases es tractaven amb el mangra, perquè quedessin més vermelles i lluents. I especials eren també les preparacions dels dies festius, com Tots Sants, Nadal o Carnaval, quan es feien balls a moltes cases rurals, la Quaresma i Pasqua. Sant Isidre, el patró de la pagesia, i les festes d'estiu de cada poble en les quals els pagesos tenien posada i on a vegades, fins i tot, s'hi tenien cuina i dinaven el diumenge quan hi anaven a missa. Les celebracions de caire més privat de les famílies, com el bateig i la comunió dels fills, així com les noces i, per descomptat, també el dol d'un familiar, eren també celebrats a casa, cosa que duien revolt especialment les dones de la casa amb tots els preparatius, especialment de menjars especials, entre els quals no solien faltar pastes com formatjades i crespells per Setmana Santa, pastissets i amargos per Nadal, ensaïmada i xocolata per les festes de poble, entre molts altres plats com la caldera, el brou, la carn al forn, aubergines plenes, patates i moniato fregit, i de tant en tant també feien galetes, amb un gran repertori com les crespellines, els rissadets, les marquesites i les galetes toves o d'olor. Mal que mal, de gana no en van patir mai, diu com Montsut de la Montjoan, i és que al camp tothom es proveïa del màxim possible i la cultura gastronòmica en mans de les madones sempre ha estat un dels grans delits de la família. Munyir. Abans dels bovers moderns, amb autocaptura i sistemes de munyida automatitzats, la Montpau va ensenyar els seus fills a munyir les vaques dins de la Quintana, espai lliure anterior al Bué, amb la vaca i el vedell al seu costat, que deixaven mamar primer perquè arrenqués la llet i que després fermaven a la pota de davant de la seva mare per tenir-la enganada i que continués donant llet. Amb la vaca arraconada i sense necessitat de ser fermada, com puntualitza l'amo en Joan, munyien asseguts a un tabalet de tres cames i amb una ferrada que llavors ja era metàl·lica, tot i que la Montpau, potser quan era petit, encara l'havia vist de fusta amb cèrcols de ferro. Les vaques a Menorca han pasturat des de la mateixa prehistòria, quan eren de talla molt petita, d'uns 90 centímetres a la creu, però ja presents. A l'època moderna, quan el formatge ja era un producte cobejat, fora de les nostres aigües, els autors del moment escriuen que les vaques són petites i duen poca llet, i és així al segle XVIII i especialment des de mitjans del segle XIX que Menorca s'esforça per canviar aquesta tendència. Vaques de fins a 11 varietats diferents i de tots colors. La Montjoan en tenia de virades, roses i blanqueres. Va ser objecte de millores amb la introducció de races pures, especialment la suïssa i la holandesa. Primer en casos partícules, després en parades de braus, com la de Mo al 1924 o la inseminació artificial a Ferreries al 1955, però no va ser fins a prendre l'opció definitiva per la raça frisona o Holstein que Menorca no va tenir la solució definitiva per a la producció de prou llet per donar abast amb el formatge. És així que cap als anys 60, ja en temps de la Montjoan, la majoria dels bovers de Menorca estaven mecanitzats amb sistemes directes per a la munyida. Entre els avenços per a les millores cal destacar el pas de pastures naturals a farratges cultivats. En temps de la Montpau, i fins i tot el dels seus fills, les vaques a l'estiu només comptaven amb herba seca, i el que poguessin menjar de les voreres dels torrents i síquies moltes vegades no era suficient, i l'amo i els fills havien d'anar a aixecar a les vaques mig estamordides que a vegades no aconseguien ni sobreviure. La introducció de l'enclova cap al 1870 va suposar sens dubte un avanç important en la nutrició bovina, a més que com a lleguminosa també aporta nitrogen a la terra i els pagesos antics deien que l'engreixava. L'ensitjat, unes dècades després, acabaria amb les fams de l'estiu, i així fins a l'entrada del rei gras, l'any 1972, que la Montjoan conta que primer va provar amb una tanca i que l'any següent ja en va sembrar tres. Aquest cultiu, que permet fins a tres talls o dallades, o fins i tot quatre als anys bons, ha estat sens dubte una de les millores més substancials. Formatjar. D'ençà les primeres formatgeres de l'època talaiòtica final, fa uns 4.000 anys, Menorca s'ha delectat amb el formatge. Vaixells sencers només carregats de formatge sortien del port de Mo al segle XVIII per a desembarcar a la península Ibèrica i a la península Itàlica, concretament a Gènova, cosa que dona testimoni de l'especialització de tots els temps, d'un menjar exquisit del qual Menorca s'ha vanagloriat tota la seva història. Des de la primera formatgera feta amb ceràmica indígena fins a la tècnica actual, hi ha hagut una evolució de millores considerables. El còssil de fang, on quallà la llet, va passar cap al segle XX a ser de zinc i actualment les formatgeries tenen tancs d'acer de 2.000 litres de capacitat. El cavall de formatjar de llenya, en forma d'Y, amb forats que es col·locava damunt del còssil per a fer la fogassa i que el xerigot caigués avall, va ser substituït per una taula, primer de fusta, després de fibra i finalment metàl·lica, amb un forat al mig per descartar el xerigot. La premsa per les fogasses era primer un tronc esmitjat per la meitat sobre el qual es posava una pedra com a pes i actualment són d'acer amb un pes individual per a cada fogassa. La salera, antigament de fusta, amb cèrcols de ferro, va ser també de fibra i fins a la d'acer refrigerada d'ara. La temperatura de la llet es mesurava amb el canell de la mà, actualment es fa amb un termòmetre digital. El quall s'extreia dels estams del car carxofer amb una infusió, actualment és d'origen animal en forma líquida. La sal de la salera es controlava amb un ou fins que surés i deixés destapada la forma d'una moneda. Avui en dia es fa amb un densímetre. Per descomptat, abans ni es parlava del pH. Avui en dia es mesura amb un pH-metre de laboratori. I a pesar dels canvis i les innovacions, la fogassa es continua premsant a mà dins el fogasser i lligant amb un cordell i una broca que en deim lligam. El que no sabem, ni sabrem mai, és quan va començar a fer-se, ni molt manco qui. El gest de girar els panys cap a l'interior donant a la fogassa una forma quadrada o paral·lelipèdica, que és original i exclusiva de Menorca. Sigui com sigui, la família Bosch ha viscut part d'aquests grans canvis que s'han intensificat, sens dubte, durant el segle XX. En temps del pare, l'amo en Pau, es feien unes poques fogasses cada dia. Quan l'amo en Joan del Gallerens i la seva madona, Juanita, formatjaven fins a més de 50 fogasses cada dia, una època memorable gràcies a l'expansió internacional del formatge fus fet a la fàbrica El Caserío, que va arribar a recollir formatge artesà de 350 llocs diferents en aquella època. La mecanització de la formatgeria, com tantes altres feines del lloc, ha permès que la pagesia pogués donar continuïtat a unes tradicions que avui són una part essencial de la identitat de l'illa. Porquetjades. El dia de les porquetjades, la matança del porc era una altra d'aquestes dates assenyalades que per la feina requeria més gent, normalment família del pagès o de la pagesa. Per això també era un dia de celebració, en el qual no faltaven l'alegria i alguns jocs divertits, com quan els fillets de la casa penjaven la cua del porc amb una agulla al davantal d'algú de qui mofar-se una estona. La jornada de treball i alegria solia acabar amb un ball de fandango, al qual acudien sonadors i es menjaven crespallets. La cria i l'engreix dels porcs, en molts casos, i encara és així, anava lligat al formatge, ja que els porcs s'alimenten amb el xerigot, el sèrum de la llet quan s'ha quallat, i per a l'engreix sempre s'ha donat farina d'ordi. Les porquetjades se celebraven quan feia fred, del mes de novembre al febrer com a màxim, i la seva importància requeia en el fet que vestiria el rebost de carn salada, xua, saïm, peus de porc i embotits com la sobrassada i la carnixua, més embotits cuits com el botifarró blanc i negre i el cuixot. La sobrassada és un dels embotits al qual sempre s'ha donat gran importància. S'hi utilitzen diferents tipus de budells, que donaran nom i gust a la poltrú, la bufeta i el bisbe, com especials i més gruixats que també es conserven més temps, a més de la que es menja primer, que és la sobrassada amb volta o traiga. Del porc s'aprofita tot. A mitjan matí, quan la pasta dels embotits estava feta, es feia un tast per comprovar que les trempes, la mescla d'espècies que cada família tenia com a pròpia, fossin correctes i rectificar, per exemple, si era necessari, de sal. Era costum també berenar de llet amb cafè del bo i es feien crespells especials per aquest dia, així com el dinar, que solia consistir en freixura de porc, fetge, costella, ganyells, que es cou per separat i després s'ajunta, i especialment moniato fregit, que tampoc no podia faltar. La fruita de temporada era especialment de taronges, també pomes i peres, i els melons de tot l'any que encara hi pogués haver. La feina de les porquetjades se sol concentrar en un dia i està molt ben organitzada. Des de la primera hora del matí, quan es mata, pela i trosseja el porc, tothom sap què ha de fer fins a penjar les sobrassades del transportxo quan ja és fosc. Sobre la història de les porquetjades, on podria dir que són tan antigues com temps hi ha que els humans habiten aquestes terres i s'han procurat bons menjars. A Mallorca situen l'origen de la sobrassada en temps dels romans, i és que a Sicília s'elabora la sopresa, que vol dir premsat, i és una manera d'embotir i conservar la carn. A les illes va poder arribar des de València aquesta manera de fer, que al segle XVI esdevé comuna a les cases pageses d'aquestes terres i arriba a ser un aliment emblemàtic balear. El color vermellós, però, arribaria més tard, des que el pebre bord va arribar a Europa provinent d'Amèrica, d'on era original. És des de llavors que la sobrassada serà vermella, perquè abans era blanca, i encara avui en dia, per a la zona de Llevant, es continua elaborant i consumint, tot i que en poca quantitat. Tondre vents. Tondre els vents era i és una feinada per tallar la llana que cruix les esquenes humanes doblegades per la força i el moviment evolvent sobre l'animal oví al qual es talla la llana, però com moltes altres feines del camp, era també una festa. La llana de Menorca havia estat un dels motors econòmics de l'illa, especialment entre els segles XIV i la primera meitat del segle XVII. La llana de les Venes de Menorca era la segona més ben valorada al nord d'Itàlia després de l'anglesa, fins que altres llanes van envair aquest important mercat i Menorca va entrar en crisi. No hi faltava, dins cap casa, tot el que s'havia de menester per filar la llana durant molts de segles. Però això no arriba com a tasca habitual més enllà de principis del segle XX. Sigui com sigui, les Venes han sobreviscut com a ramaderia i, a més de la llana, també la seva llet ha estat un producte important del formatge que actualment només es posa al mercat en un 5% respecte a la llet de vaca. Els vents de raça menorquina, avui considerada raça autòctona, segueixen amb un velló tan llarg que és dur de compaginar en un clima mediterrani com el nostre, amb estius molt calorosos i freqüentment amb dies molt humits. És així que els vents en aquesta illa encara avui s'han de tondre dues vegades, cap a Sant Isidre, pel maig, i per Sant Miquel, a finals de setembre o a l'octubre. Si no, els problemes per excés de llana tindrien greus conseqüències. En temps de l'amo en Pau i de l'amo en Joan, també quan era jove, els vents es tonien amb tisores, unes tisores especialitzades, que en aquell temps ja havien incorporat una molla per facilitar-ne l'obertura i que a vegades duien la marca del seu propietari amb unes inicials o unes senyes que les identificaven. Primer anaven a encorralar els vents, que es duien fins de vora les cases, on es tonien en un corral o quintana o a prop del buer. Les venes adultes, els mardans, així com també els moltons i passives, ovelles que no han quedat prenyades, que encara no tenien edat de criar i no es tonien, igual que les cries dites anyells. A mà, una a una, la feina de tondre normalment es feia amb l'ajuda de veïns o familiars, amb els quals després se celebrava un bon dinar de brou de carn de bé, una festa ben marcada al calendari de la tosa de la llana d'hivern, que es feia el mes de maig i que sens dubte es mereixia per la suor provocada pel treball amb una llana que a més estava bruta i que per la seva cera, la lanolina, deixava una pàtina difícil de laminar. El bé s'immobilitza assegut, encara que n'hi havia molts als quals es fremaven les quatre potes. Es comença a tondre per la panxa fent fer la volta a l'animal fins a arribar als detalls com la cua, que la raça menorquina té molt llarga, fins a obtenir tot el velló més o menys sencer. La llana, per temps, tan preuada per l'artesania i la indústria tèxtil, també molt utilitzada per al farcit dels matalassos, avui és un residu de difícil solució que s'acumula als llocs sense remei, tot i que s'està experimentant per poder fer-ne fertilitzants i objectes artesans. Les mesurades. La Menorca cerealística, tan important al llarg de tants segles, especialment per a l'elaboració del pa, s'acaba especialment amb el monocultiu de vaca i llet, que culmina cap a mitjans del segle XX. Però com a testimoni d'un passat en el qual l'illa es dedicava intensament a l'agricultura, ens queden les eres, que no són qualsevol cosa en aquestes contrades. Circulars, perfectes, en un espai natural i elevat per a major qualitat de la ventilació, s'aixequen sobre terra i no només s'enrajolen, sinó que se les remarca amb una barana de pedra tallada de marès emblanquinada que conté una rebava a l'interior, en forma de set girat. Diuen que perquè les formigues no s'enduguin ni un sol gra de cereal. Aquestes eres, que a ulls d'avui són una senya d'identitat de la bellesa del camp de Menorca, es començaren a construir cap a mitjans del segle XIX i és així que encara després de la Guerra Civil se'n construïen algunes i tots els llocs o estàncies, granges més petites que els llocs, en tenen una, si no dues. Podem pensar que abans eren un tros de terra aplanada, com a molts altres indrets que no són d'aquí, però les eres han marcat moltes generacions que celebraven les mesurades cap al mes de juny. Era, sens dubte, una de les grans celebracions de l'any, no només per l'entrada de l'estiu, sinó perquè llavors calibraven l'economia del lloc i podien planificar la nova anyada. Cap a finals de maig començaven a segar el cereal, especialment blat, ordi i civada. I per aquesta feina, normalment els llocs, especialment els grans, havien de contractar segadors, que es cassetjaven i a vegades venien de Mallorca. Amb la falsa a una mà, a l'altra un didal per evitar talls i un davantal especial, les jornades de sol a sol eren dures. A més del sou, també es podia fer un pagament en espècie, que podia ser alguna part del bé que estava definida segons la categoria per a la qual es contractava el jornaler, o bé formatge. En haver segat es feien les garbes, que és el replec fermat de les espigues, que s'havien de traginar fins a l'era. Allà es batia amb animals per separar el gra de la palla. En temps de l'amo en pau s'empraven els bous, que l'amo en Joan encara va veure de petit, perquè després s'utilitzaven matxos i mules especialment, tot i que hi ha qui ha vist batre el cereal amb alguna vaca i fins i tot. Era una feina dura de vall al sol i freqüentment se servia aigua amb dolces, un dolç típic de les festes d'estiu. Separat el gra de la pa, amb les potes de les bísties i algun estri com a batedors, que per temps havien estat de fusta amb punxes de ferro o de pedra amb estries, es ventava amb forques per fer-ne dos munts i així poder mesurar l'anyada. La festa era compartida amb la família de la propietat i es feia dalt l'era, on es menjava pa en sobrassada i mel, formatge, algun dolç i les primeres síndries i melons de la temporada. En alguns llocs es feia també un sopar i s'acabava amb música i ball. Pels Esqueia era una festa molt assenyalada i asseguraven que aquell dia era d'autèntica felicitat. La valoració de l'any agrícola també tenia en compte la cria de bestiar, la venda de formatge i llana i els altres productes als quals es dediquessin, com vegetals, vi, mel o el que fos. Tot es tenia en compte. Sant Joan. És una festa d'origen religiós i se diu amb l'ofici de la pagesia, encara que no tots els temps ha estat així, i celebra el seu sant titular en el canvi de solstici cap a l'estiu, per la nit de Sant Joan. L'obreria de Sant Joan d'Artruig apareix documentada l'any 1399, des de quan es coneix que honrava el seu sant patró i es feien col·lectes per mantenir-ne la seu i celebrar les festivitats de l'obreria, Sant Joan i Santa Elisabet. Llavors, l'ermita de Sant Joan de Missa es troba a poc més de mitja hora a cavall i és així que s'hi anava ja des d'antic i com s'ha continuat fent tots els temps fins a arribar a l'apoteosi d'avui en dia. La Junta de Caixers s'encarregava de vetllar pel bon funcionament de les festes i les organitza i inclou representants dels antics estaments medievals que es nomenen cada dos anys, cosa que es coneix com a bienni. La màxima figura de la Junta és el caixer senyor, un representant de la noblesa ciutadellenca que tanca la colcada davant de la capellana, que representa l'Església. Al capdavant hi ha el fabioler, amb un asa, que toca el tambor i el fabiol per anunciar i conduir els cavalls que hi van al darrere, la majoria cavallers de l'estament pagès que han estat relacionats amb aquesta activitat per poder participar a Sant Joan. Llavors, i a continuació del fabioler, van el caixer fadrí, que en un bienni prové de la pagesia i l'altre del poble, el caixer casat o menestral, seguit de tots els cavallers, de més jove a més vell, fins a tancar la colcada, el caixer senyor i la capellana. L'amunt Joan recorda bé la primera vegada que va pujar un cavall per Sant Joan. A casa seva eren set germans i son pare només tenien un cavall, en Pole, que havien d'emprar per torns. Ell era el sisè, així que no va ser fins que tenia 17 anys i el seu oncle de Son Saura li va deixar un cavall que va poder sortir per les festes. Llavors, de casat, el senyor del Gallerens li va proposar sortir de nou i, decidit, va fer-ho durant molts anys, especialment amb el seu cavall, Xaprinet, del qual té grans records i que va poder deixar també en altres familiars que van gaudir dels seus vots espectaculars. La Mont Joan ha participat en tots els actes de les festes amb els seus cavalls i en el joc de l'ensortilla, un entrenament de cavallers que ara és tot un espectacle. Ha corregut en 15 ocasions i 15 que han endevinat l'ensortilla i ha aconseguit 15 culleres de plata, en 4 cavalls diferents, puntualitza. Joan, amb la seva dona Tònia, encara viuen les festes amb intensitat al carrer de Santa Clara, on reben els cavalls i cavallers dins casa seva, a més de tots els familiars i amics, que fan festa grossa durant unes festes que no es poden explicar i és difícil posar-hi paraules. És un sentiment, diu Joan, amb els ulls mirant cap amunt, sense saber què dir més i fins l'any que ve, si Déu ho vol. Llucia Pons.